El matí de Ràdio Sabadell.
I un dijous més us convidem a somiar desperts des de la butaca dels cinemes.
No 24 like frames. Everything about
it is appealing. I per això el que fem és saludar el gerent dels cinemes Imperial i de l'Eix Macià, Miquel Gratacós. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs? Com ha anat la setmana? Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Doncs també tenim avui no a l'estudi, però doncs el tenim també molt a prop gràcies doncs a la màgia de la ràdio i també de la tecnologia, a l'Ivan Mardón, és el nostre cinèfil. Bon dia, Ivan.
Hola, buenos días. Bueno, sí, pero estoy como muy lejos, os noto de lejos.
Claro.
La tecnología sí, pero no,
Falta el calor humano de la proximidad.
No es la magia de la radio. Ahora lo entiendo.
Claro.
Cuando no y no estás on air, cuando se enciende la lucecilla roja, bueno,
no és el mateix.
No és el mateix, ni la veu. Mira la veu del Miquel i la meva. Veus? Aquests micròfons, la Rocío... Per això heu de venir a la ràdio. Per això sempre us convidem
veu,
a venir a l'estudi.
La diferència pressupost en microfonia.
A ver, a mí es porque me han engañado y una prestigiosa marca que se supone que te da unos micrófonos muy buenos en sus aparatos, pues se supone que yo tengo que te hablar ahora como si estuviera ahí, pero se ve que no. Así que, publicidad engañada, amigos.
Has vist? No et creguis mai, la publicitat. Doncs vinga, nosaltres el que fem avui és, primer de tot, volem parlar de la gran festa del cinema. Volem conèixer tots els detalls. Miquel.
Doncs una vegada més, festa del cinema.
Festassa.
Festassa del cinema. Aquesta, una altra vegada fem 4 dies. O sigui, una festa del cinema que ja comença a ser un habitual entre nosaltres i que aquest cas és del 2 al 5 d'octubre. O sigui, a partir del proper dia 2, totes les entrades a 3,5 euros, tot el cine que tenim en cartellera, que hi ha una cartellera extensa, amb una renovació de cartellera aquesta setmana important, i la novetat és que aquest any no farà falta inscriure's enlloc.
Ens ho feu més fàcil, encara.
Sí, més fàcil, sí, perquè la gent ja no hi hagi cap tipus d'excuses. Simplement vine al cine, demana una entrada, 3,5 euros i a disfrutar.
Uh-huh. Realment, doncs, és una proposta que funciona. Quantes edicions porteu ja?
Moltes.
Moltes, perquè s'han fet diferents al llarg de l'any, no?
Aviam, fins ara, al principi va començar a fer com una activitat a l'any, va funcionar i es va dir, doncs, anem a fer-ho un parell de cops a l'any. Amb un seguiment important. Estem parlant de que en 4 dies es fan una recaudació de milions d'espectadors i que, en el fons, compleix el seu objectiu, que és fer arribar al cinema al màxim de gent possible. I llavors, amb iniciatives com aquestes, bàsicament el que volem fer és això, és dir, que no hi hagi cap tipus d'excusa per venir al cinema.
Hem perdut allò, doncs, a la xifra de quantes edicions, però aproximadament es va començar a fer aquesta proposta passada la pandèmia, no?
No,
abans ja es feia?
Abans de la pandèmia s'ha fet, jo diria que portem més de 15 anys fent la festa del cine.
Doncs mira, jo m'he perdut unes quantes edicions, I canvia molt, m'imagino que també doncs, el tipus d'espectador ajuda a que doncs, això, altres tipus de públic entrin a les
bueno,
sales?
Bueno, ajuda a l'objectiu que és, que gent que habitualment no ve al cinema, doncs que pugui venir i que només un percentatge d'aquesta gent que ve aquest dia perquè és més barat, si repeteix, ja per nosaltres ja és un èxit. En el fons, volem que tothom pugui venir al cinema sense excuses i això és una festa del cinema. És a dir, de fet, des de l'inici se n'ha dit la festa del cinema i així ho seguirem fent.
Funciona igual de bé la festa del cinema a l'Imperial que a l'Eix Macià?
Sí, funciona igual de bé a tot arreu. És a dir, a l'Imperial, per exemple, la promoció que estem fent ara de majors de 65 anys es nota més per al tipus de públic que és, perquè és un tipus de públic, potser és un tipus de públic més gran, que ve caminant al cine, i es nota més, però a Sabadell és una de les poblacions on el cine de majors de 65 anys està funcionant més bé.
Sí? Tots teniu xifres?
Estem parlant de que entre un 50 i un 60% de la gent que ve els dimarts són majors de 65 anys.
És a dir, que funciona.
Que funciona i agraïts.
I pel que fa a la festa del cinema, i tanco aquí, també teniu doncs, una xifra aproximadament de quan puja, per exemple, el número d'espectadors aproximadament?
No,
dies?
Cada any és
però
diferent.
És difícil, no? Fa de mal dir.
Cada any és diferent i fer una quiniela del que pot passar depèn molt de les pel·lícules. Les pel·lícules que hi ha en cartell són atractives o la gent els té ganes de veure-les. Varia molt. És a dir, hi ha hagut anys que ha sigut un... Bueno, que les cues ens arribaven fins a l'altre costat del carrer, que això sempre fa il·lusió, veure cues al cinema, i hi ha dies que funciona més bé, dimarts i dimecres, per exemple, són dies molt bons, abans es feia 3 dies, ara es fa 4, bueno, és diferent. Un cop passat, la setmana que ve podrem fer una anàlisi una mica més exhaustiva de com ha anat i treure més conclusions.
El cert és que sí que podem dir que amb aquesta flexibilitat, no, ara, doncs, per accedir, suposo que també ajudarà a que s'animi més gent, no? Com més fàcil ens fa la
que sí, en el fons nosaltres el que volem fer és donar totes les facilitats del món, és que no tinc una excusa, no, és que no tinc internet, no, és que em fa mandra registrar-me, no, és que no vull que es quedin les meves dades, no, és que... No, veniu al cine, 3,50 € i a disfrutar la pel·lícula.
Ivan, volies afegir alguna cosa?
Sí, yo tengo curiosidad por a ver si la semana que viene nos puedes decir la franja horaria donde ha ido más gente al cine, porque me interesa ver entre semana y es para intentar justo cuando la gente va menos al cine. Luego tengo mucha curiosidad por saber si la gente se va a cenar y después al cine, si va al cine y después a cenar, porque cuando sales un miércoles no es muy normal, pero ya que estás, supongo que... ¿sabes? Es una curiosidad que tengo, porque ya sé que cuando he sido para los mayores... fue por la tarde.
Són sessions bàsicament de tarda, 6 i 8 sobretot. També hi ha hagut un canvi de tendència en els costums de la gent, és a dir, les sessions de les 6 i les 8 acostumen a ser les més populars, per norma general. També depèn de la pel·lícula. Una pel·lícula a les 10 de la nit i resulta que dura 3 hores, doncs dius, ostres, un dimarts no me n'aniré a veure el cine i 3 hores i sortir a la 1 de la nit, perquè l'endemà la majoria de la gent treballa.
Y además estamos como europeizándonos, ¿no? Un poco.
Sí, anem cada cop més aviat. No sopem a les 7 de la tarda, però...
Però és cert que això, els hàbits estan canviant, M'ho diuen molt dinamitzadors, programadors, fins i tot de teatre, Que abans les sessions tardanes eren les que funcionaven i ara cada cop la gent marxa abans a casa.
Al nord d'Europa... tenen uns altres costums i tenen uns altres hàbits. La llegenda aquesta de que a les 6 estan tots dormint, en el cas del cine, fan 6 sessions diàries. Fan 2 de matí i 4 de tarda. O sigui, em pensava que feien 4-6 i a les 7 ja estaven això. No. Fan a les 10, a les 12, i després a les 4, a les 6, a les 8 i a les 10. O sigui, 4 sessions. O sigui, igual que aquí.
Claro, él piensa que aquí... Yo no sé toda, no sé si en el Imperial se hizo, pero claro, hubo la sesión de madrugada, la sesión golfa.
Sí, sí, sí.
A las 12 de la noche, que eso ya era como el...
Sí, sí, és i al principi de l'Eix Macià, quasi 30 anys que estàvem funcionant i es feien els dissabtes, es feien sessions golfes, és a la 1 de la nit. Evidentment, ha anat canviant, és a dir, hi ha cines que, per exemple, el que fem és entre setmana, doncs en comptes de fer 6, 8 i 10, fem 5, 7 i 9. Bueno, diferents horaris, en cada població ens adaptem una mica a les necessitats.
Doncs al gust del consumidor. Nosaltres el que fem ara és precisament nodrir els espectadors, explicar les estrenes que hi hauran per això, perquè doncs, cadascú triï la seva pel·lícula preferida. Bé, va, posa'ns la sintonia del Miquel, que volem descobrir totes les estrenes. Per cert, Ivan, el Miquel ara em deia, jo he fet els deures, he portat el meu 3, el top 3 de les pel·lícules imprescindibles que hauríem de veure, sí o sí, no les millors, sinó unes recomanacions, no?
Després ho comentem. Anem a per les estrenes.
T'ho dic, Ivan, perquè vagis també preparant els teus títols. Vinga, doncs comencem amb les estrenes, les pel·lícules més actuals.
Anem a les estrenes, és a dir, aprofitant que ja que és la festa del cine aquesta setmana, hi ha una renovació important de la cartellera, és a dir, estàvem arrossegant molts títols que venien des de l'estiu o títols que s'havien estrenat i que no havien, que no han reixit i que no han tingut continuïtat. Però aquesta setmana s'estrenen 6 títols a Sabadell, començant per pel·lícula d'acció, Los Mercenarios 4, nova entrega dels... Incombustibles
No, i combustibles ja no.
Bueno, en combustibles sí, perquè segueixen en el tintero,
eh? Al peu del canó, exacte. No? Encara donen, no?
Estem parlant de l'Estalone, del Dolph Lundgren, que segueixen fent pel·lícules d'acció, juntament aquest any incorporen a Megan Fox, uh-huh. el Jason Statham, que ja havia aparegut a les altres, però bueno, una nova aventura dels ex-militars. 50 Cent, també, Andy García... Bueno, si no hi ha l'Antonio Banderas, no sé si sortirà per allà, però bueno.
Por ahí me Gibson y todos. Tengo que apuntar un poquito que se ha pegado un batacazo en Estados Unidos, pero de los que yo no había visto en muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, no ha llegado a los 10 millones en el estreno y eso es súper, súper preocupante porque hacía 10 años que no se hacía una secuela de esta película. Creían que... Es que es la típica película que la gente ve luego cuando la ponen en la tele, cuando pasan así y la gente la ve. O sea, es una película que seguramente habrá hecho mucho dinero después en casa. Entonces supongo que dije, hacemos la cuarta. Y,
bueno,
wow.
No sé si han volgut aprofitar a estrenar-la durant la festa del cinema perquè sigui com una mica l'excusa de dir, anem a veure aquesta, que per 3 euros i mig tindrem una hora i mitja.
Es que hay que verla en el cine. O sea, si te apetece ver un rato de acción divertida y con muchis, y bien, que están bien hechas, además las películas, es perfecto para verla la semana que viene en la fiesta, porque entonces no... Si no te gusta mucho, no es muy buena, tampoco te sabe tan mal.
Però és una pel·lícula, jo crec que té el seu públic, també, doncs, els seus, no?
Sí, 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 sí. Sí.
Espectadors més
fidels. Els seus espectadors i els seus fidels incondicionals hi són. Una altra pel·lícula que s'estrena també és The Creator, pel·lícula de ciència-ficció del mateix director del Rogue One, del Godzilla, una pel·lícula on d'un futur distòpic on la intel·ligència artificial té un paper molt important, d'això una barreja... Bueno, una continuació de lo que era Terminator, no? És a dir, de què passa quan la intel·ligència artificial pren les decisions o pren el poder dintre de la societat.
Doncs vinga, que tenim el tràiler.
When the war started,
Bye.
They protected me. Took better care of me than humans would have.
They're not people, Maya. It's just programming.
10 years ago today. M'encanta, aquestes veus en versió original que ja ens traslladen, jo crec que aquest futur distòpic.
Sí, aquesta fanfàrria que comença, que si continuéssim el tràiler, aquesta fanfàrria acabaria amb làsers i tiros i d'això. És una pel·lícula amb un pressupost relatiu, comparada amb altres pel·lícules d'aquest estiu de 100 o 200 milions, com el Blue Beetle o el Flash, que una pel·lícula de 80 milions amb unes localitzacions naturals importants, recorda una mica Star Wars, dic el mateix director del Rogue One, de la història de Star Wars, sí. I que bueno, pot recordar una mica aquesta saga.
La gràcia del director este és que la primera pel·lícula que hizo, que és Monsters, una de les primeres no muy conocidas, la hicieron entre colegas. És una pel·lícula també de una invasión alienígena y no se ven los aliens hasta el final y es solamente la historia de una pareja como intenta cruzar el país y la gracia es que esta sí que era muy 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 barata y estaba muy 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 bien hecha, por lo cual esto le dio enseguida el papel de clásico y al director una fama increíble por una película que llegue después a hacer incluso una película de Star Wars, dice muchísimo.
Bueno,
tiene un hype espectacular. Todo el mundo que la ha visto, 100% de personas dicen que es increíble, que es maravillosa, que la historia, que todo, que es...
Sí, hi han agosarats que diuen que és el nou James Cameron, no? Jo fins aquí no hi arribaria, però bueno, diu molt. Les pel·lícules que ha fet han funcionat i en aquest cas la factura de la pel·lícula és, per lo que hem vist, és espectacular.
Funciona, no? Doncs jo prenc nota perquè aquesta és una de les que em sembla que aniré a veure a la festa del cinema. Què més?
Vinga, més coses. En Golpe de Suerte, pel·lícula número 50 de Woody Allen. N'ha fet 50. Fa poc va estar a Barcelona presentant la pel·lícula,
sí,
i entre altres coses que va dir, no sé si serà la meva última pel·lícula, però cada vegada fer pel·lícules m'agrada menys, és a dir, disfruto menys per tota la tendència que està agafant el cine ara. Tu fas una pel·lícula per disfrutar-la, per tenir la sensació que és cinematogràfica aquesta de fer la pel·lícula, de veure en pantalla gran i tal, sí. I una pel·lícula que tu fas, que li dediques moltes hores, que li poses tot el teu cor, si resulta que després al final s'estrena 2-3 setmanes en cine i després passa a plataformes, diu, per mi perd la gràcia. Perd la gràcia de fer de dedicar-hi tantes hores i tant de carinyo perquè després s'acaba veient no com jo l'he concebut, sinó amb unes circumstàncies diferents que no són les que jo tinc en ment, o amb les que jo disfruto.
És un romàntic.
Bueno, sí.
De mi primer matrimonio aprendí que la felicidad en el matrimonio no es un trabajo. No debería. No debería ser una carga. Debería ser algo que esperas con ilusión.
¿Fanny? ¿Fanny Mogo?
He visto a un tipo que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocerías?
¿Cómo no te iba a reconocer si estaba loco por ti?
Gracias.
No me creo que nos hayamos encontrado.
Me pregunto qué habría pasado si me hubiese dicho que le gustaba. Quizá tendría una vida diferente.
¿Por qué? ¿Te gustaría tener una vida diferente?
¿Qué pasa?
L'amor, les relacions, suposo que tot l'univers, no?
Sí.
De Woody Allen. Jo és que hi ha pel·lícules que em fascinen de la seva filmografia i hi ha d'altres que...
I d'altres que són més cargants.
Clar, però en aquest cas, amb una cinquantena, és que clar, no sé, però
ell
pots fer tot bé.
Ell mateix va dir, de les 50 pel·lícules que he fet, potser n'hi ha 10 que m'agraden, no? És a dir, que els 10 amb les que disfruto veient-les o tornant-les a veure o m'han agradat el resultat. En aquest cas és una parella de joves on hi ha que es retroben, on hi ha una infidelitat, un triangle amorós, uns crims, una mica en l'última de l'Anya Match Point o de l'assassinat en Manhattan. És Woody Allen, en aquest cas, ja dic, fet a França i rodat en francès. No? És a dir, la versió original de la pel·lícula no és en anglès, curiosament, sinó que és en francès, i que ell no apareix.
Doncs això també és una sorpresa, si no apareix, eh? Ja és també doncs, una cosa diferent i també doncs, suposo que a França, perquè té molt de públic europeu.
Molt de públic europeu, pel·lícula que funciona, que quan es estrena a Cannes o Venècia sempre té l'èxit. Una pel·lícula que hagi triomfat en un festival no sempre és un triomf a la taquilla, però Woody Allen és el Woody Allen i té el seu públic.
Ja té aquesta marca. Ivan, volies afegir alguna cosa?
Sí, bueno, en realidad que supongo que parecía que la calidad de Woody Allen iba a bajar cuando él ya no era ese jovenzuelo alocado, neurótico, y empezaba a escribir sobre otros papeles, otra gente, pero claro, luego tienes películas como Midnight in Paris y cosas así que son mejores que algunas anteriores, entonces no sé qué le pasa a Woody Allen, que cuando está tranquilo y cuando se relaja, consigue hacer un super guión, esa era una buena película, pero claro, está también medio cancelado en Hollywood, está en Estados Unidos, no...
Bueno, té
una... Ya no buenos ojos por la historia...
Té una lacra sobre pel tema de la seva dona, la seva filla, etcétera...
Y hace unos años también, y han salido unos audios bastante chungos sobre... con Mia Farrow gritándose y hablando sobre las relaciones, esto ha salido... Sobre todo en redes sociales tal, y pues, como siempre, cultura de cancelación, que en este caso la gente es como Polanski, que se puede tener más o menos razón... y separar la obra o no del pobre hombre, pero también es verdad que se le ve mayor, se le ve más cansado, y es como que sí, tenía que hacer la película 50 y es verdad que ha dicho que ya no le gusta hacer tanto cine, y a la vez ha dicho que le encantaría hacer una película en Barcelona si alguien se la financia. Entonces supongo que esto de Francia debe ser porque ha conseguido que Francia le financie 3/4 partes de la película, y bueno, que
m'agrada
estime, al final.
Bueno, en el seu moment va fer els tractes amb els Roures quan van fer el Vicky Cristina a Barcelona, que va ser una pel·lícula que es va fer a Barcelona, que va d'això, i amb Mediapro com a producció, bueno, poder trobar els Roures de França, i en aquest cas l'ha fet a França.
Veurem, li donarem una oportunitat. Què més, Miquel?
Què més?
Algun altre títol destacat?
Un terror, també una seqüela més, en aquest cas Saw, la 10 ja, anem per la dècima entrega d'aquesta saga del Jigsaw. Temporalment entre la 1 i la 2, és dir, però que en el fons venen a ser les mateixes trampes i els mateixos assassinats i d'això de les anteriors, amb un problema més d'imaginació i pel·lícula de terror. Aquesta sí que és de tarda-nit, més aviat de les 10 de la nit que de les 4 de la tarda.
Exacte, i d'un públic molt teenager, no? Molt adolescent, sí. Jo crec, sí, m'imagino, sí, sí, que també doncs, omplirà els cinemes per veure doncs, aquesta proposta.
I, un últim comentari, sí. Una última pel·lícula, de Víctor Erice, de Víctor Erice, Cerrar los ojos, director d'aquí molt de renom, 83 anys, també estem en una línia de viejas glòries, començant pels mercenarios, que també són antics, Woody Allen, que també té 80 anys.
Victor avui els sèniors, presents.
Avui els sèniors, cine a 2 euros els dimarts. En aquest cas, Víctor Erice, que feia molts anys que no feia una pel·lícula, sí. Havia fet participat en documentals i havia fet això, però des del Sol de Membrillo, que fa ja molts anys, doncs en aquest cas, una nova pel·lícula, 2 hores i mitja també de... Uh-huh. De Víctor Erice en vena, amb Manolo Soto, Solo, José Coronado, María León, o José María Pou, dintre els actors.
Max! Arranca!
Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película.
Sigue.
Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle hasta que supimos que ya no vivía en Madrid.
Yo escribí el papel pensando en Julio.
Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado.
Doncs també una proposta molt diferent, eh? Avui sí, veig que la cartellera va plena per a tots els públics, eh?
Per a tots els públics, com sempre diem, intentem portar coses variades i coses una mica per tot. En aquest cas, i dic, és a través d'un programa de televisió, volen recuperar la desaparició d'un actor, d'un famós actor que va desaparèixer de manera misteriosa fa uns anys i, bueno, intentar solucionar aquest misteri d'aquest famós actor que havia desaparegut.
Doncs aquestes són les estrenes destacades que, ja sabeu, podeu veure als cinemes Imperial i de l'Eix Macià i també doncs, aprofitant doncs, aquests preus reduïts amb aquesta festassada al cinema. Seguim perquè, Ivan, tu volies fer dos apunts. Primer, doncs, a parlar d'aquesta vaga, no?, de guionistes, que n'hem parlat molt i ara que sembla que això, que s'ha desencallat aquesta problemàtica, també doncs, volies fer-te ressò.
Sí, ya que hablamos el otro día de la huelga y que podía ser algo muy, muy, muy duro en Hollywood, por fin, de momento, se ha desencallado la de los guionistas, la de los actores todavía, ¿no? Pero bueno, ya se dice que después de este trato, las próximas semanas se va también a arreglar. Y es curioso, porque justo cuando hablábamos ahora de la película de Creator, sobre la inteligencia artificial además, es verdad que han conseguido que les suban los salarios, que se les considere mejor, incluso que haya como una especie de comité en las donde, sobre todo en series o en programas de televisión, haya un número X de guionistas en la habitación, digamos, donde se reúnen a escribir, que esto es importante porque así no se lo cargan solamente dos guionistas todos, o sea, que tendrá que haber como un reparto de trabajo para que haya más, etcétera. Todo esto muy bien, y entonces llega el punto de la inteligencia artificial, y aquí es donde yo he visto algo raro, que es, o sea, se han puesto a negociar que no se puede usar la inteligencia artificial, ¿no? Esa sería la base. Pero no han dicho eso. Han dicho que no pueden obligar, esto es muy raro, no pueden obligar al escritor a usar la inteligencia artificial. Y esto es lo que yo no he entendido muy bien, porque se supone que estaban reivindicando que no querían que nadie usurpara su trabajo, ¿no? Sí. Y menos una máquina. Pero entonces no sé qué está pasando, no sé si realmente hemos llegado al cambio donde incluso estas negociaciones dicen que bueno, pero que si el autor quiere usarla, que tiene que, si se pone de acuerdo con la empresa, puede usarla. Y si la usa, tiene que citar dónde la ha usado y cómo la ha usado. O sea, no directamente han dicho que hay que escribir a mano, con un boli, con una pluma. Esto es mío, sino que están dejando también ya... ¿Sabes? Como un paso a, bueno, pero como sabemos que el futuro va a ser por aquí y tarde o temprano pues vamos a sustituir, De momento, estos añitos, esta primera década, vamos a dejar que lo utilicéis cuando queráis, no os lo vamos a prohibir, uh-huh, etcétera, ¿no?
Fins i tot, si no ho llegim malament, han posat un percentatge d'utilització d'intel·ligència artificial, que tot no pot haver-hi més d'un X per cent de la creació, que també és, aviam, com ho quantifiques, eh? Però bueno, que no pot haver-hi més d'un 30%, un 40% de guió creat a través d'intel·ligència artificial. En el fons, el que defensaven els guionistes és això, que puguem mantenir la presència humana o la presència dels treballadors o dels guionistes com a tal, garantir-se aquesta presència, uh-huh, independentment de que faci servir intel·ligència artificial per generar alguns continguts.
Clar, és que jo crec que ens haurien de fer la vida més fàcil, no? Aquestes plataformes d'intel·ligència artificial, sí, per la feina més feixuga, però evidentment, primer, s'hauria de destacar, doncs, això, que s'hauria d'informar, sigui doncs, en qualsevol disciplina, que això s'ha utilitzat, no?, aquesta intel·ligència artificial, d'alguna manera,
en el fons, per deixar constància. No crec que sigui pel resultat, perquè el que veu el resultat sàpiga que s'ha fet o no amb intel·ligència artificial, sinó, en el fons, els guionistes el que reivindiquen és el seu lloc de treball.
La seva feina.
És el seu lloc de treball. Diguem, jo vull seguir, jo vull tenir garantit el meu d'això, i vull poder fer servir també la intel·ligència artificial. En aquest sentit, és una mica hipòcrita, en aquest sentit, el fet d'acabar una negociació dient, diu, vale, hi ha 10 llocs de feina garantits, però la intel·ligència artificial també la puc fer servir, eh?
Mm-hmm. Però està passant en tots els àmbits, eh?
Pero hablamos justo, si es verdad que es, no sé las cifras, pero es un 70%. Estás negociando un 70%, pero yo creo que la trampa, no lo sé todavía, pero estos son mis teorías locas. Yo creo que ese 30% no es, o sea, es para el guionista. Creo que se lo ha reservado en la firma las productoras o las empresas, como lo llaman ellos, para poder incluso cambiar cosas del guión si por inteligencia artificial, si no les acaba de gustar. Creo que va a ser al revés. Creo que, o sea, no es que un escritor diga, pues me falta el final, ChatGPT, ¿cómo termino esto?
¿Cómo acabo con una frase que tenga gancho, como nadie es perfecto?
Ya, pues creo que lo mejor es que haga usted una secuela. Entonces, no tiene sentido, pero sí que tú entregas la obra... y no tienen tiempo para cambiarlo, para reescrituras, que a veces, uh-huh, las reescrituras de guión eran realmente un problema muy grande en Hollywood, porque entre productora, director, guionistas, no se ponían de acuerdo, despedías al director, se tenía que hacer o se hace una reescritura que puede tardar un año, dos años y pasar por cuatro. Ahora, yo creo que ese 30% deben decir, a ver, ¿te gusta este guión de inteligencia artificial? No mucho. ¿Cómo lo arreglarías? Y ese 30% te lo cambia en 10 minutos. Entonces, si este es el acuerdo, uh-huh, es un vamos para atrás, pero ahora tenemos que comer. Entonces, firmamos esto ahora, pero ya estamos caput, ya está, se acabó.
Y la pregunta será, digo, aquest percentatge, uh-huh, que ha fet la intel·ligència artificial, ¿qui el cobrarà? Perquè, clar, ChatGPT no el cobrarà, o el cobrarà la productora, o de qui serà? O hi haurà un crowdfunding pro intel·ligència artificial, que hi haurà un fondo allà per clar,
pels guionistes del futur, que es quedaran sense feina.
Els guionistes es reparteixen un percentatge, però si resulta que hi ha un percentatge, sí, d'aquest guió, que és d'ahir, aquest percentatge que li toca a l'ahir, on anirà a parar?
I tot esto, claro, si te parece raro, imagínate los actores ahora cómo deben estar, qué deben pensar... Pero yo un 30% de mí no quiero que sea artificial. ¿Cómo lo hago? O sea, voy a aparecer de fondo solo y desenfocado, pero en todas las películas que se hagan a partir de ahora, no sé cómo verlo de los actores, porque no pueden negociar esto.
En qualsevol cas, estic segur que l'acord que hi ha hagut entre guionistes, productores, uh-huh, i actors, productores, directors, etc., deu ser d'aquest gruix, amb totes les excepcions i amb tot això, i llegir la lletra petita. No, ja no només llegir la lletra petita, els contractes americans són extremadament complicats. I
jo crec que necessites un traductor per desxifrar.
I han de preveure totes les possibles excepcions, i si no estan en el contracte, uh-huh, no existeixen, amb la qual cosa no serà fàcil.
Veurem, encara no tenim, doncs...
Però bueno, la bona notícia és que sembla que s'acaba, sembla que arriba al fi i que no afectarà o no seguirà afectant a la generació de continguts i a les noves estrenes, que és el que ens temíem des del món de l'exhibició.
Exacte, i que és el que ens preocupava, almenys al present, no? Sembla que pinta millor, ja veurem el futur.
A veure, és un negoci molt gran, no podíem pararlo mucho tiempo.
No.
Lo teníamos todos claros.
Y además intereses en joc.
Claro, no, o sea, no pueden quitarse otro año directamente después de COVID. Era imposible. Lo que era raro, no es un tema de negociación, es decir, no me metas la inteligencia artificial en mi trabajo. Pero claro, supongo que es que ellos han visto, no solo del dinero, que eso siempre, siempre se ha discutido y no es la primera huelga de guionistas y actores que nos hemos comido. Pero el tema de la inteligencia artificial metida a calzador es que deben haber visto cosas muy raras que no sabemos o que alguien
le informó.
Y que estaban creando dentro de Hollywood su propio Skynet y que ya no, ¿sabes? Que algo está pasando muy grande, porque nosotros no solamente que cojan la cara de Brad Pitt y la pongan en otra película, porque de momento eso se nota y por contrato ni de coña Brad Pitt lo iban a clonar.
Y ha de haber un trasfons molt més bèstia que desconeixem.
Sí,
veurem què és el que passa. Ivan, volies fer també doncs un petit avançament, perquè la propera setmana arriba el Festival del Cinema Fantàstic a Sitges, i volies també doncs oferir-nos doncs això, posar-nos una mica en context, no?, per anar doncs a escalfar motors.
Claro, como empieza justo el jueves que viene, a ver si hemos conseguido alguna entradilla y puedo estar en algún tipo de algo. Pero sí, remarcar que siempre antes de Sitges, la semana antes, siempre se estrenan películas de ciencia ficción, de fantasía, terror. Y justo teníamos los estrenos de Creator y de Saw. Que, bueno, siempre, no sé por qué, siempre son como grandes estrenos, que es como la antesala a Sitges, y luego Sitges, últimamente, por lo que he estado viendo ya en la programación, que siempre se empieza a parecer un poco como al Primavera Sound. O sea, hay muchísimas películas, pero cada vez más desconocidas, y hay pocos grandísimos estrenos como se hacía antes. Los va a haber, de hecho los repasaremos todos la semana que viene cuando esté ya cerradísimo el cartel, y lo más destacado es que, por ejemplo, se va a estrenar la segunda temporada de 30 monedas de Alex de la Iglesia allí. De momento es lo que es una de las gracias de poder ver al equipo y tal, pero bueno, ya informaremos mejor, pero la gracia es esa, que justo antes de Sitges, siempre, todos los años, se estrenan mejores películas antes de Sitges que en el propio Sitges. Y esto es, bueno, me llama la atención siempre. Miquel lo sabrá mejor que yo.
A espera del programa final y de ver... Estoy negociando algunas cosas por ti.
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Això és primícia, Mira, com els ulls de l'Ivan.
A ver, que si tengo que salir de la sala para hacer la sección y luego volver a entrar, yo lo hago...
Doncs algun apunt més del festival, perquè ens queden 2 minuts, que hem de fer la trucada amb la Yolanda Bataller i se'ns acaba el temps, nois.
Yo reivindico que la gente vaya al Festival de Sitges, aunque sea para darse una vuelta por Sitges, ¿no? Si no quieren ir a ver ninguna película que no les llame, da igual, es vivir la fiesta del cine, justo además, en una ciudad que se convierte en un plató gigante, y además de cine de terror, con los paseos zombies, con la gente disfrazada, con un montón de merchandising, y es muy muy curioso de ver. Si nunca habéis ido, recomiendo que al menos paséis para...
Sí, un dia s'ha d'anar a veure. És a dir, quan una ciutat acull un festival, és com Sant Sebastià, que és també un festival espectacular que ha sigut ara, i en el cas de Sitges, la ciutat, o en aquest cas Sitges, es transforma i viu el festival per tots els costats. És a dir, transpira, la ciutat transpira festival, transpira terror i transpira cinema.
Doncs això ens encanta, que es contagi d'aquest ambient, d'aquesta experiència immersiva a tota la ciutat, doncs això, per nodrir els visitants del Cinema Fantàstic. Ivan, volies fer un apunt, tens 40 segons.
Que la gente vaya con los hijos, con los niños, que es muy divertido, que se lo pasan súper bien, que hay un montón de actividades también para ellos, y que también siempre te puedes poner ver alguna película también de animación o de... No tan bèsties.
No tot és sang i fetge.
Exacte.
Sí, hay cosas muy bèsties, també te lo digo. No en la sección superoficial, pero sí que en los cines hay cosas muy, muy, muy perturbadoras. Pero que si te saltas eso, pues es una fiesta del cine fantástico y ya sabes, como siempre, yo te voy a reivindicar esto. Así que vaya todo el mundo a Sitges la semana que viene, pero ya lo hablaremos jueves para apuntar las películas que yo creo que se van a estrenar ahí.
Doncs en parlarem del festival. També no sé si algun dia doncs, podrem fer doncs, també la nostra llista de recomanacions, però tenim tota la temporada i, com sempre, doncs, ja anem doncs, oferint títols i propostes per a tots els públics. Una abraçada, senyors. Salut, cinema i ràdio.
Adéu.
El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.